Sant Cugat a fons, a Cugat.cat.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño.
Del 9 d'octubre al 8 de novembre, la platea del Teatre Auditori es transformarà en una sala cabaret. L'espai acollirà 97 taules amb una capacitat màxima per a 388 espectadors, en una nova aposta del Teatre Auditori per encabir tot tipus de muntatges i millorar l'experiència del públic. Aquesta opció permetrà rehabilitar l'entapissat i l'encoixinat del pati de butaques sense que l'equipament hagi de tancar. Joan Manel Serrat, a qui escoltem, Carlos Latre, Vanessa Martín i The Hall són algunes de les 12 propostes que oferirà durant aquestes dates l'equipament municipal. Per parlar de tot això, hem convidat i ens acompanyen l'Eduard Gené, crític d'arts escèniques d'aquesta casa. Molt bon dia, Eduard.
Bon dia.
I la Marina Romero, periodista també de la casa. Què tal, Marina?
Hola, Carme, bon dia.
No sabia si continuar escoltant en Joan Manuel Serrat o continuar amb el tema.
Podem cantar.
Podem cantar.
No cal.
De bon matí?
No cal, de bon matí no cal.
Ui, Marina, mare de Déu.
No, però m'ha agradat perquè he vist l'Eduard emocionat, eh?
Sí.
Una cançó molt bonica, eh?
És que sembla un sacrilegi, haver de tallar aquestes cançons. La deixem que ens acompanyi una miqueta de fons?
Jo penso que sí. El que passa és que si no la pots escoltar, aquesta és de les que s'han d'escoltar, eh?
Sí.
Hi ha cantants, hi ha músiques que es poden fer servir com de fons... Pot funcionar. Hi ha cançons que s'han d'escoltar.
I aquesta l'has d'escoltar amb els ulls tancats.
I sobretot, Carme, el que no pot ser és que quan estiguis en un concert te les cantin al costat. Això a mi em mata. Quan estic algú i comença a cantar, jo ho entenc, emocionat, comença a cantar al meu costat la cançó i jo...
És que hi ha un moment que et surt com de dins, no? Aquestes cançons que les has viscut que tant des del menjador de casa teva, des de la teva habitació, en moments que et transporten a un moment de la teva vida, no?
Sí.
Que és com l'estàs sentint i l'has de cantar perquè és que si no ploraries o no sé què faries, no? Una mica, i a vegades ens passa, no? Que ens trobem cantant cançons en un concert en directe i dius, però per què la canto si he vingut a escoltar precisament aquest cantant, no?
Perquè et surt.
Et surt de dins, et surt.
Però hi ha un tipus de cançó, Marina, que sí, que està, és a propòsit, és com un himne. I aleshores és lògic, inclús el cantant o la cantant t'ho demana, perquè ja ho sap. I ja sap que a més la gent ho està esperant. Però hi ha un tipus de cançó que s'ha d'escoltar molt, s'ha d'estar molt en silenci i viure realment la cançó, no? I a vegades és per dir, escolta'm, he vingut a escoltar en Serrat.
Escolta'm una cosa, perquè no ens expliques això que comentaves abans d'entrar en antena. Esos locos bajitos és el títol de...
De la cançó, sí. Aquesta és una frase que utilitzava el Hitler, el malaurat
humorista
que jo... Que, per recordar-ho diem humorista, però és que en Hitler era bastant més que un humorista.
Era un mestre.
Era sobretot un pensador. El Hitler jo vaig tenir ocasió de conèixer-ho personalment, i t'asseguro que si jo no hagués sabut qui era i per tant què és el que feia professionalment, mai m'hagués cregut. O sigui, jo hagués dit, aquest senyor que has parlat ara, què és? Jo hagués dit, doncs, professor de filosofia a la Universitat Autònoma, investigador de llengua catalana o de llengua castellana, és igual, mai hagués pensat que perquè tenia una capacitat d'aprofundir els temes d'una forma fenomenal. Tenia en compte que un home va estar molt, molt castigat per la guerra. O sigui, el Hitler va estar empresonat.
De fet, queda reflectit en algunes de les...
Va estar empresonat, sí. Va estar empresonat. I per tant, totes aquelles històries de allò... Bellamo, paren la guerra, podemos parar la guerra.
No?
Tot aquell enemigo, exactament. Allò tenia unes cargues de profunditat terribles.
I va saber fer humor, no?, de tot això.
Sí, ell va fer una reconversió, llavors va fer aquest tipus d'humorista, va ser, de fet, podíem dir, quasi un precedent dels monologuistes. Avui en dia tothom sap el cop de la comèdia, etcètera, etcètera. Això, el Hitler, doncs, des de sempre, estic parlant dels anys 50, i a més, en una època com alguns no recordem, per exemple, la Marina, que és molt jove.
Ni jo, tampoc.
Ni jo tampoc, ni jo tampoc. Tu potser podies...
Així m'has agradat.
No, tu podies enganxar quan eres petita.
La cua, però la cua ja ni me n'entrava de res.
L'època franquista en què segons quines coses no es podien dir.
Clar.
Bé, deixem el Hila, que tant de bo, si el tinguéssim entre nosaltres...
Ara hi haurà gent que diu Hila, el teatre auditori, també, no? No? Hi ha coses impossibles
sí,
a la vida, no?
Deixem el Hila. I anem al tema en qüestió. Una fórmula, aquesta de convertir el teatre auditori en una sala cabaret, pràctica que no sé si és novedosa o no, almenys a Sant Cugat sí, no?
Bueno, això ho va fer el Coliseum. El Coliseum de Barcelona va fer això. Va convertir la platea doncs, en una sala de cabaret. I...
Però també pel mateix motiu que el teatre auditori, perquè
no,
clar,
no,
aquí no és que el teatre auditori hagi dit ara anem a fer un cabaret, sinó
no,
tenim una necessitat urgent,
sí.
No volem fer les obres a l'estiu, perquè és clar, això implica sacrificar moltes vacances de molt personal que ja durant l'any van ben carregats de feina, per tant, busquem una solució. Sí que realment crec que és una idea enginyosa, no?
Sí, sí, és una idea i oportuna, perquè
sí.
Feia falta. Jo, la veritat és que quan van anunciar-ho tenia la sensació de que ho farien amb tot, i aquí a l'esquelet de la butaca no, de moment no s'arregla, continua sent el mateix.
És a dir, canviarà l'entapissat, no?, com deia
exacte.
La Carme.
Però el fet de cobrir i convertir i fer aquesta, diguéssim, sala per sobre de les butaques i arribar fins on hi ha el fossar de l'orquestra, com el cas que hi ha quan actua a sota, i arribar fins a la punta de l'escenari, del prosceni, penso que és una molt bona idea. Tenint en compte una cosa, que en Serrat, que serà el primer que s'ha anunciat, actua l'11 i 12 de setembre,
sí.
que això encara no ha començat.
No, és a dir...
Actuarà en condicions d'escenari normal, diguéssim, no? Després ha d'haver-hi els petits camaleons,
sí.
Es distribuiran, com sabem, sempre per diferents espais, tant del teatre com del conservatori, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. I tan bon punt passin els petits camaleons, llavors sí. Clar, aquí hi havia dos titulars, el teatre auditori tanca per obres i reformes a les butaques o el teatre auditori es converteix en una sala cabaret.
Doncs s'ha optat per aquesta segona, que és una bona opció, que perquè la gent es faci una idea. Com es presentarà allò, què es podrà fer, o sigui, tota aquella platea queda coberta i es
sí.
Posaran taules de quatre cadires.
I quatre cadires per taula.
I es podrà prendre alguna copa.
Això està per veure'm segons quin tipus d'espectacle.
Ah,
és
sí?
A dir, sí, evidentment, amb The Hall, això està claríssim. Sí, amb The Hall 1, perquè aquí...
N'hi ha el 2.
Sí.
Hi ha el 2, sí. Això està corrent per tot Espanya.
A Madrid fa molts anys que totes les parades de metro trobaves The Hall 1, The
Exacte.
Hall 1. Després a Barcelona també va passar, però...
I el Coliseum va tenir molt èxit, va
sí.
Funcionar molt bé. A mi m'agradaria que vingués aquest Pablo de Gertí, que era un dels mestres de cerimònies del primer, que era un tio molt bo, molt bo, molt bo. I no sé, en aquest cas, el que no està anunciat és quins són els elements que vindran. Hi havia un altre personatge que és, en fi, que és conegudíssim, no? Que és la Terremoto del Corcón. La Terremoto del Corcón és una vedet que podíem situar-la a l'estela de les vedets del Molino.
Ah, exacte, és el que estava pensant ara.
I que no sé, estaven a l'1, no sé si ara estan al 2, perquè això ho van canviant. Aquí pensem una cosa, hi ha una productora que és Illana, que és una productora fenomenal de Madrid, una productora d'espectacles. Vosaltres recordeu aquell espectacle que tu recordaràs, Marina, de l'Ari Malikian?
Sí.
No amb aquest últim que va fer amb el Corella, sinó com va venir amb un quartet de corda,
sí.
Que es deia Paganini.
Paganini, sí, sí.
Eh? que era fantàstic, era una cosa extraordinària, perquè era molt bo des del punt de vista estètic, musicalment, etc. I era molt bo perquè no deixaven d'afinar mai.
Clar.
Sí, una cosa...
Però, Eduard, la gent es preguntarà ara, The Hall, què fa venint al Teatre Auditori, què és?
És una barreja, bastant provocativa, no?
Sí, però potser el primer que hauríem d'explicar és que és el típic espectacle que s'emmarca dins d'aquesta nova voluntat d'apropar nous públics cap a l'equipament Sant Cugatenc, no? O no? No el situaries aquí, el The Hall?
A mi fa l'efecte que, com passa generalment amb la gent que és intel·ligent i a la vegada doncs és ràpida de reflexes,
sí,
que seria el cas, i ho haig de dir-ho així, de la programació i de la direcció del Teatre Auditori, i ara diran, vaya pilota aquest tio. Doncs no, és que és la veritat, i per què no s'ha de dir la veritat si és així? Doncs és, davant d'una situació que és la que és, com em pots sortir millor? Què pots fer de forma que allò, a més de que no pots evitar-ho, i s'ha de fer, entreguis un partit molt bo, i penso que és el que han aconseguit la gent del Teatre Auditori. També, probablement, la gent d'Illana, de la producció, ja estava contactat, i ja tenien en mente fer una cosa com aquest tipus. Però diuen, ara és el moment de fer-ho, no?
Però quin públic té, The Hall? Jo, això és el que no acabo de veure,
molt
encara.
Molt variat. Jo penso que The Hall té un públic de 40 cap amunt.
Sí?
Jo diria que sí.
Sí, un públic més madur.
Bàsicament. No dic només, perquè jo diria que el seu públic és més aviat, això dic, de 40 cap amunt. És un espectacle per anar-ho a passar bé, allò que diem, això, vaig aquí per passar-ho bé. Oh, i què fan? Pues fan una mica de malabarismes, fan una mica de circ, fan una mica d'humor, molt d'humor. Uh-huh. Els propis gent que es mou com a cambrers, a la vegada són els mateixos
protagonistes, no?
Exacte. I per tant, fan tot aquest tipus. I doncs hi ha la part sexy, hi ha una mica... Com un cabaret? Passa que per molta gent un cabaret no sap què és. Ho hem de reconèixer, del punt de vista...
Per això, precisament, aquest target de públic.
Sí.
No, perquè ara tampoc no és massa freqüent trobar espectacles d'aquest tipus.
No ho és. El Molino, a Barcelona, que es podia considerar una mica com això, com un lloc on hi havia taules, on hi havia per aprendre coses mentre actuaven, doncs la veritat és que ha tingut una vida, després de la recuperació, no, i penso que no ha acabat de funcionar.
No feia un muntatge així, tipus cabaret, sí. El Molino, ara...
O el Bars, el que ara és Bars, per exemple, que és la sala Bars, també va començar quan van recuperar, intentant doncs fer una mica això. Sí que és veritat que el cabaret estrictament com era doncs els anys 50 difícilment ho podia fer, o no diguem ja el cabaret a Berlín als anys 30, i clar, això és un altre moment de la història.
Però penseu que tindrà acceptació, que serà ben rebut per part del públic santcugatenc?
Sí.
Agradarà?
Jo crec que és el típic espectacle que us haureix entrades, oi?
Sí, jo sí que segur que sí.
Sí.
Sí, segur que sí, inclús pel fet aquest de dir de la novetat, no? A veure, una mica allò... A veure, no?
I veig molta gent venint de fora. Saps que hi ha dels també, tipus d'espectacles que també, ràpidament veus d'on ve el públic, també, de quines poblacions també properes, de Barcelona...
També.
I és el The Hall, veig, sí.
Gent de Rubí, gent de Cerdanyola, gent de Terrassa, gent de Sabadell, segur que vindran. Mm.
Anem a recapitular, hem estat parlant de dos dels espectacles, s'han anunciat alguns altres, hem parlat de Joan Manel Serrat, que efectivament actuarà l'11 i el 12 de setembre, presentant
aquesta... Això és novetat, també, perdona, Carme, sí? Vull dir, durant el dia de la Diada que hi hagi un espectacle o un concert al Teatre Auditori, recordo una vegada que, sí, va haver l'acústic d'Obrim Pas, però llavors no era dins de la programació del Teatre Auditori, sinó que era un acte que havia programat la CUP i que havia demanat com a equipament poder utilitzar el Teatre Auditori. Recordes?
I una obra, sí, i una obra, una vegada una obra del Víctor Alexandre,
sí,
que estava basada en la història de Catalunya.
La Trifulques de la Catalana Tribu,
eh? Catalana,
sí,
Tribu,
sí, que el tindrem per la Diada, Joan Manuel Serrat.
Sí, aquí en aquest cas jo estic convençut de que el C11 i 12, o sigui, que són dos concerts, sí, que vol dir que estem parlant de que esperen 1.600 persones, està fet segur per agenda. O sigui, en Joan Manel Serrat, tal com jo ho concebeixo, el dia 11 de setembre no és que tingui massa interès en fer un concert reivindicatiu. en el sentit de...
En altres temps,
de,
potser
de les
sí.
quatre barres. No, ni ara tampoc, ni en altres temps tampoc.
Abans tampoc?
No.
Bé, hem parlat també de The Hall, aquest espectacle de cabaret, que el podrem veure des del dimecres 28 d'octubre al diumenge 1 de novembre. Hi ha molts passis de representacions d'aquest espectacle. Però també tenim altres propostes, com aquesta que escoltarem ara mateix. Es diu Vanessa Martín.
Querido conocer a una persona que me sepa comprender, que me cuide sin cambiarme y que pueda convencerme en el silencio. Toda una vida me costó reconocer que tuve tentaciones y quise retroceder. Pero miré hacia adelante y el pasado se redujo a un instante.
Bé, aquí s'ha creat un debat, una disparitat de criteris, de gustos, amb aquesta noia, la Vanessa Martín, que no sé si la coneix molta o poca gent. La Marina deia...
No m'arriben a mi aquestes cantants, no m'arriben. Segurament perquè per gustos musicals vaig cap a altres vies, però em sorprèn molt, no?, tot aquest grupet d'artistes tipus Malú, India Martínez, i crec que Vanessa Martínez, si fa o no fa, podria entrar, no?, dins d'aquest conjunt. Em sorprèn, perquè realment tenen dones que tenen un públic darrere, que tenen molts seguidors i que les seves lletres, a través de les plataformes i les xarxes socials, arriben a tot arreu, però em sobta. A mi no m'arriben fins que no miren al Teatre Auditori, és així.
Sí, però tu dubtaves que ella mateixa escrivís les seves lletres.
I resulta que sí, eh?
Vet aquí que el senyor Eduard ens ha...
La té ben controlada, eh? Sí. És compositora, eh?
Jo, a mi em passa com tu, que fins que no venen aquí, i òbviament no hi ha anat a cap concert de la Vanessa Martín. L'últim que va fer prop d'aquí era Sant Boi, fa 2 mesos o 3 mesos. Jo no hi he anat. Jo la conec, jo entro, pues, com molta gent, escolto, veig algun vídeo,
faig
una idea, no? I sobretot, en aquest cas sí que t'estava recomanant abans, llegeix-te algunes lletres, perquè quan tu et llegeixes les lletres, és a dir, a veure, la lletra d'una cançó, en definitiva, pretén ser poesia, pretén. En uns casos hi arriba més, en altres casos hi arriba menys, això està claríssim, no tothom. Però després la música hi fa... és el suport, o a la inversa, té una música determinada i llavors fa una lletra adequada.
Però què vols dir? Que les lletres ho diuen tot, despullen els artistes, no?
Les lletres ho haurien de despullar, i aquesta pobra queda bastant nua, pobra. bastant, perquè d'entrada...
Quina manera tan poètica de dir-ho,
no, eh? A veure, la Vanessa Martín és de la línia, com deies molt bé, de la Índia Martínez, de la Malú, etcètera, etcètera, que és la generació següent de les Rocíos Jurados, sí. Marcia Montes...
Les més grans.
Sí.
Elles s'ho creuen, del de l'escenari. És espectacular, a veure com ells tenen aquest sentiment.
Però pensa una cosa, que la Vanessa Martín és de la Warner, també. Ah... Sí, perquè darrere de tot això hi ha molts dinerons, eh?
Home.
I per tant la Warner va veure que la Malú li funcionava moltíssim i va buscar una altra que ja funcionava des de Màlaga, va començar a Màlaga i ja funcionava, i la va enganxar al seu equip, i les dues ja han fet concerts plegades, les dues juntes.
Malú i Vanessa Martín,
I abraçant-se.
Vanessa Martín, el divendres...
I abraçant-se i fent-se petons allà, petons castos, eh?
Vaja. Divendres 23 d'octubre, a les 9 del vespre, al Teatre Auditori.
Estarà ple.
Estarà, segur, no ho dubtem. Tu deies, Eduard, que les lletres, si te les mires bé, són un intent de ser poesia. En aquest cas, jo diria que fins i tot, en comptes de poesia, són un intent de fer acudits i de treure bon humor i tot això. És aquest cas.
Dolces senyoretes, no us hi heu estret els dons, qui us voldrà tocar? Sols el tocador va bé de senyoretes seques o ben rodonetes.
Si el que busques és passió,
cal el tocador.
Grata companyia ideal per l'alta burgesia com cal.
Són obeses que també actuaran en aquesta programació al costat de la banda municipal de Barcelona. Què podem esperar d'aquest espectacle? Tu els coneixes, no? I tu també, Eduard.
Sí.
Bueno, jo vaig tindre en el programa Molta Comèdia de la setmana passada, vaig tenir l'entrevista amb el creador d'obeses, amb l'artista principal, que és l'Arnau Tordera. L'Arnau Tordera, que és un geni. Ho dic en aquest moment tranquil·lament, i sé que no m'equivoco, perquè tot just comença, i amb aquest tot just comença i ha fet el que està fent. En aquest moment està treballant el lliure amb Frank Cinquè, de Durrenmat, actuant i cantant amb el seu grup, fent tota la música, i ha fet totes les versions de l'obra. L'obra d'en Durrenmat tenia música original, quan es va estrenar l'any 1959. Però l'amic Tordera les ha adaptat una mica, les ha portat una mica al 2015, i ha fet una cosa boníssima. Però penseu una cosa, quan estaves anunciant aquest concert, Carme, sí, i tingues en compte que l'altre dia en parlàvem amb Molta Comèdia, el Tordera, en el disc que presenta, ell diu 3D, però en el fons és Monstres i Princeses, que és el tercer disc que han editat.
Que l'han presentat fa poc.
Que l'han presentat fa poc i que fan tota aquesta gira, dins de la
de
qual...
De fet, el 21 de maig estrenen aquest mateix concert a l'Auditori de Barcelona.
Exactament. I llavors continuaran i aquí vindrà l'octubre. Però pensa que aquí, amb aquest disc, hi ha una cantata. Una cantata que dura 23 minuts. Que es diu la... Sí. Que es diu La Rosa i el Drac.
M'has espantat, 23 minuts.
23 minuts, només una de les peces del disc.
I saps una cosa molt característica que trobo d'obeses,
eh?
Jo?
Sí.
Hem d'anar acabant.
És un grup molt únic, molt singular. De la resta de fornades musicals d'avui en dia, més o menys els podries agrupar per saquets. Crec que obeses sortiria una mica, no? És una proposta original. Recordaria molts grups del passat, que han estat claus per la història de la música, però... Ho deixarem per un altre dia,
doncs,
aquesta conversa.
Aquesta és la proposta. Hem intentat allò repassar molt ràpidament.
Ens queda un en Carlos Latre.
Sí, Carlos Latre. Però què hem de dir que no coneguem?
Sant Cugatenc, eh? Viu a Sant Cugat.
Viu a Sant Cugat.
Oi que sí? M'ho va dir un dia el Pep i el Gerald.
Ah, no ho sabia.
Sí.
O el Llobeix.
Ja ho trobarem.
Ai, ho preguntarem.
Eduard, Marina, gràcies per haver-nos acompanyat. Ja sabeu, del 9 d'octubre al 8 de novembre el Teatre Auditori es converteix en una sala cabaret.
Sant Cugat a fons. La vida és local.